de la zona nord de Mallorca amb motiu de la celebració de l'Ironman. A poc a poc es va recuperar la normalitat i ja només romanen tancades les carreteres que van de Campanet a Muro, de Muro a Sa Pobla i de Sa Pobla a Alcúdia. Torna ara pels nostres companys de Vida Saludable. Més actualitat informativa a l'Informatiu Migdia.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 9 de maig, avui el programa abordarà un problema que pateixen moltes persones, l'insomni. Xerrarem sobre un grup de treball per posar-hi remei a nivell del sistema sanitari públic, però també amb un expert, com és el doctor Fernando Ramos Argüelles, especialista en neurofisiologia. Si teniu insomni, avui vos donarem les claus perquè sempre amb els consells del nostre expert i en rigor podreu posar-hi remei. També celebrarem el Dia Mundial de les Comares, que és el 5 de maig. A les nostres illes hi ha 287, i en dues d'elles començarem en uns instants sobre les seves reivindicacions, sobre les seves funcions i també, per què no, pels seus reptes. Serem, a més, a Eivissa per celebrar que infermeres de l'àmbit familiar i comunitari han acabat la seva formació i, a més, han apostat per quedar-se aquí, fer feina a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, i també s'ha de celebrar que siguen capaços de retenir talent. Són algun dels temes de portada, però evidentment n'hi ha més en un programa Vida Saludable que comença aquí i ara. Benvinguts. Comença aquí la sintonia del repàs informatiu de la setmana i vos volen xerrar del Dia Mundial de la Comare. La comare, una especialitat infermera que és una figura capital en els naixements als centres hospitalaris. Cada 5 de maig se'n celebra, de fet, el Dia Mundial. Laura Calafat, molt bon dia.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres fidels oients que volen sentir el programa que promou un estil de vida saludable. Efectivament, d'ençà de l'any 1992 als Països Baixos, se celebra el Dia Mundial per visibilitzar la tasca vital que realitzen les comares en la salut de les dones, els nadons i les famílies.
A les Illes, com dèiem, hi ha 287 comares col·legiades, segons ens ha indicat el Col·legi d'Infermeres i Infermers de les Balears. Enguany, el lema del Dia Mundial és 1 milió de comares. Recordem que comares és una infermera especialista en infermeria obstetrico-ginecològica. La seva funció va molt més enllà d'assistir en el moment del part. És la professional de referència per a la salut sexual i reproductiva de la dona al llarg de tota la vida.
Fa un seguiment de l'embaràs, del control gestacional, una educació maternal i identifica possibles complicacions per derivar la dona als obstetres si cal. Fa un acompanyament integral durant el part amb un monitoratge i assessoria a la gestió del dolor i el postpart. Per celebrar el Dia Mundial de les Comares, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Irene Sabín, comare de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, Irene. Benvinguda a Vida Saludable, a IB3 Ràdio.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
Ho hem explicat una mica, però per què es celebra cada 5 de maig el Dia Mundial? Té el reconeixement que mereix per part de l'OMS?
Pues mira, lo habéis introducido bastante bien, ¿no? Y es que cada 5 de mayo celebramos el Día Internacional de la Matrona para visibilizar y reconocer ese papel esencial que tenemos las matronas en la salud de las mujeres y también pues en la salud de los recién nacidos y de la familia. Y uh-huh. Fue una fecha impulsada por una Confederación Internacional de Matronas y efectivamente la idea surgió en una conferencia de 1987, pero empezó realmente a celebrarse de forma más regular a partir de 1992. Y fue desde entonces que cada 5 de mayo pues se aprovecha para recordar que las matronas, pues como habéis comentado, no solo acompañamos partos, sino que también estamos presentes pues en el embarazo, en el posparto, en la lactancia y en muchos momentos claves de la vida de una mujer. Y en definitiva es un día pues que reivindicamos que cuidar a las mujeres y a los bebés pues no es algo secundario, sino que realmente se trata de una cuestión de salud pública.
I què significa ser comare, Irene? Ja ho hem donat una pinzellada, però quin paper té exactament en la salut i la vida de la dona, a part de tot el que ja hem mencionat, acompanyant el part, en el postpart? Mm-hmm. Quines coses més fa una comare?
Pues mira, pues la verdad que para mí personalmente podría decir que es todo un orgullo, ¿no? Y que si tuviera que decir una sola palabra, diría que es acompañar. Pero realmente lo que hace una matrona es estar al lado de las mujeres en los momentos pues más importantes y más trascendentales de su vida. Y yo diría que el papel que tiene la matrona en la vida de una mujer es un poco pues ser ese profesional de referencia, ese profesional sanitario al que acudir a los problemas que tenemos las mujeres o en los momentos que necesitamos de una atención más personalizada. Y a veces, pues como hemos estado comentando, pues se piensa que la matrona pues estamos solo en el parto y que nos centramos en eso, pero es que realmente nuestro papel va mucho más allá, porque estamos informando, cuidando, también prevenimos, detectamos situaciones de riesgo y sobre todo lo que yo creo que hacemos y hacemos muy bien es ayudar a las mujeres, sea cual sea la etapa en la que se encuentre, para que se sientan más seguras y sobre todo también, yo diría, para que se sienta pues protagonista de su proceso. No solo cuando acaba su etapa reproductiva, que a veces se tiende mucho a decir que estamos a lo largo de toda la salud sexual y reproductiva, pero es que no olvidemos que en la menopausia y en el climaterio las matronas tenemos mucho que aportar.
Claro.
És així, és així. I en quant a l'embaràs, Irene, com fa el seguiment la comare d'un embaràs?
Mira, pues es muy importante ese seguimiento por parte de la matrona durante el embarazo, porque ya sabemos que el embarazo es una etapa que está llena de cambios físicos, pero que también está llena de cambios emocionales. Y tener ese acompañamiento, un acompañamiento adecuado y que sea especializado, como es el que damos las matronas, es muy ayuda muchísimo. Y no es que lo diga yo solamente, sino que así lo dice la evidencia científica y lo respalda, que las mujeres deben estar acompañadas a lo largo de su embarazo por un profesional como es la matrona, ¿no? Uh-huh. Y durante ese seguimiento del embarazo, la matrona pues lo que hace es detectar pues esas posibles señales de alarma, resuelve dudas, habla de hábitos saludables, es un momento de transformación de la mujer y se inician pues se interiorizan pues nuevos hábitos, el movimiento, la alimentación, la importancia del descanso y del bienestar emocional en definitiva, ¿no? Pero yo creo que hay algo importante también, que es que cuando una mujer está bien informada, va a vivir el embarazo con menos miedo. Y realmente yo creo que no es porque desaparezcan todas las incertidumbres, porque las mujeres van a seguir teniendo incertidumbres, sino porque todo esto, todo ese acompañamiento, todo ese seguimiento por parte de una matrona, lo que va a hacer es que las mujeres tengan las herramientas para entender lo que está pasando.
Irene, com diu vostè, moltes dones senten angoixa durant l'embaràs, però també quan arriben el moment preciós del part, arriben amb por, amb angoixa. Què li diria a aquestes dones embarassades que se senten amb ansietat, amb inseguretat? Perquè vostès les comares hi seran per fer-li costat i estan totalment capacitades per dur un embaràs a tèrmin sense riscos, veritat?
Efectivament.
No deixant d'abordar aquesta figura tan important per al sud com és la comare, mentre recuperant la connexió en Irene Sabin, però volen xerrar amb la infermera especialista en obstetrícia i ginecologia perquè telefonem a una altra professional de prestigi, defensora de la professió, i a la qual també volem introduir un altre punt de vista.
En aquest sentit, conversam ara amb Amarga Navarro, coordinadora de comares d'atenció primària i membre de la Comissió de Comares del COIBA. Per tant, si abans han sentit la feina de la comare d'hospital, ara tractant la del centre de salut. Molt bon dia, Amarga, benvinguda al nostre programa.
Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos com a COIBA.
Ben, com valora vostè la celebració del Dia Mundial del 5 de maig?
Bé, va ser un dia molt important i a més així perquè, bueno, dona visibilitat a les feines comares i el paper clau que tenim en la salut de les dones i les famílies. I també, bueno, serveix un poc per conscienciar la societat del valor que té la nostra professió. Uh-huh. I a COIBA i la sessió vam fer comares de Balears, vam organitzar una jornada molt interessant on es van compartir propostes, experiències i, bueno, de comares tant de Balears com de Madrid. I la veritat que va ser molt enriquida.
I com es fa per coordinar tota la tasca de les comares de primària?
Bé, doncs pues, se complica, ara ja som 97 comares, són dues coordinadores per tota la illa, i sobretot el treball en equip superimportant, comunicació constant entre professionals i una bona realització del circuit. A Mallorca tenim quatre sectors i el que intentem és tot el temps que la donació sigui equitativa a tota la illa. fem trobades periòdiques, treballem alineades per garantir una atenció coherent i de qualitat a tots els territoris.
Marga, creu vostè que la societat té clar quines són les funcions de la comare? Abans telefonàvem a Irene Sabin i xerràvem un poquet que fa moltes més coses que assistir al part, una comare.
Sí, és vera que molta de gent encara ho relaciona, no? Jo, que d'un molt d'anys de comare, sempre me demanen quant de parts has fet avui. I la veritat que no, que la realitat va molt més enllà de les nostres funcions. Però, bueno, a poc a poc va canviant, eh? I hem de saber que les comares també estan en plantes de puerperi i atenció primària.
També ho xerràvem abans en Irene Sabin, però quines funcions té una comare? Sobretot, també, les que la gent desconeix, o, per exemple, com vostès, que fa una comare atenció primària, també pot ajudar sí. La salut sexual de la dona, en la menopausa...
Exacte. Sí, bé, estem en totes les etapes de la dona. Començant per, bueno, educació sexual a tota la societat. Una planificació familiar, un acompanyament, no?, perquè la dona pugui decidir si vol prendre anticoncepció, quina anticoncepció és la més adequada, i una planificació familiar també per saber quan vol aquell embaràs. Una visita preconcepcional és bàsica. També és vera que cada vegada ensenyem més a les dones que s'aconeguin el seu cicle, quins són els dies de més fertilitat per aconseguir aquest embaràs. Per supuesto, també a primària tenim l'embaràs, el part i l'atenció a les postparts. Lactància també és superimportant en el període de postpart i després, bueno, recomanem que con l'OMS que sigui fins a els 2 anys, però que si la dona vol continuar, pues endavant i estem allà per donar suport. Salut ginecològica, qualsevol problema que tingui la dona de picons, de molèsties, pues també la podem atendre a les consultes d'atenció primària. Per suposat, el climateri, una cosa, un tema que està molt agut durant molts anys, però que cada vegada les dones demanen més informació i nosaltres estem allà per donar aquest suport. Atenció i prevenció de la violència de gènere, superimportants ara en aquest moment. Prevenció i atenció als problemes de sol pel dia. Tenim dones que donen incontinència com algo normal, com algo que està passant a la seva vida perquè està complint anys, i això no és així. Tenim coses que podem fer i que pot aliviar aquests símptomes, inclús que desapareixin. Educació per la salut a les escoles, als instituts, associacions de dones, superimportant també que estiguem allà. I també en escrivatge de càncer de cèrvix, que tenim una participació molt important, donant informació a la dona i fent les proves que la dona necessiti per poder detectar a temps un problema que se pot detectar i se pot prevenir que hi vagi pitjor. Com? Però bueno, també volia afegir que tot estem xerrant de dones o persones que tenen un sexe biològic femení, però que donen suport a tota la família, que els homes també són benvinguts, les sessions de prepart, postpart, les visites d'anticoncepció, les visites de fertilitat, perquè quan cerques un embaràs és cosa de 2 persones, no només de la dona.
Clar. Com, Marga, com veiem cada vegada, la comare té més competències, però, evidentment, fan bona feina plegades amb els professionals metges d'obstetrícia. Cadascú té clar el seu paper en un part o a l'embaràs?
Clar, la feina, bueno, l'embaràs i qualsevol altra cosa, el climateri també, fan feina junts, ben que dir, el treball conjunt és fonamental, perquè per això cadascú té la seva mirada, la seva manera de fer feina, i en el final nosaltres acompanyem a tot el que sigui un procés fisiològic i el ginecòleg obstetra el que intervé quan té una patologia, per tant, la col·laboració és fonamental per una atenció segura i de qualitat.
Vostè és també membre de la Comissió de Comares del COIBO, com dèiem al principi. Són de més 287 comares a les Illes. Són suficients? És una professió en auge?
No són suficients per cobrir totes les necessitats que tenim, especialment atenció primària. És una professió amb molta projecció, cada vegada més reconeguda, molt necessària de dins del sistema sanitari. Però sí que és vera que, bueno, la formació que tenim els primers de 4 anys d'infermeria i després una especialitat, i és vera que les especialitats són 2 anys i no surten suficients per cobrir les necessitats.
Què li diria, Benguent, en aquesta resposta, a les estudiants d'infermeria que ja acaben i poden decidir apostar per ser comares formant-se durant 2 anys a dients? Com les animaria?
Bé, jo els diria que és la millor especialitat que hi ha infermeria, però clar, les meves companyes especialistes probablement no estaran d'acord. Però sobretot que és la millor especialitat, que és molt completa, que és molt humana, que quan tens a una persona, a una dona que tens a la consulta, no només a la dona, és tota la família, i és un privilegi, no?, per atendre a la comunitat. És una professió en futur, tenim moltes coses a desenvolupar encara, i que té un impacte real en la salut i és molt enriquidor a nivell personal i professional.
I de moltíssimes gràcies, Marga Navarro, comare, coordinadora de comares d'atenció primària i membre de la Comissió de Comares del COIBA. Fins una altra.
Moltes gràcies, fins una altra. Adéu.
Agraïm a la Marga i recuperam a Irene Sabin, que ens està escoltant. A veure, Irene, per acabar, quin missatge voldria traslladar a les seves companyes i a les dones de la societat en general en aquest dia 5 de maig, que s'ha celebrat aquesta setmana, en aquest dia mundial? Quin missatge li agradaria donar?
Sí, pues mira, a las mujeres le diría que tienen derecho a preguntar, a entender realmente su proceso y a decidirse protagonistas de, a sentirse protagonistas de su embarazo y de su parto.
Muy
que
bien.
Realmente su voz importa muchísimo y que reivindiquen el derecho a ser atendidas por una matrona, porque es algo que en muchos lugares de España pues a día de hoy no se cumple. Y le diría pues que realmente las matronas queremos acompañarla, pero como habéis comentado, no somos suficientes, porque en España hay 6,1 matrona por cada 10.000 mujeres, mientras que Europa tiene 9,1 matronas, ¿no? Y en España se tiene 12,4 por cada 1.000 nacimientos, mientras que las recomendaciones son 25,9. O sea, que actualmente los números lo que nos están diciendo es que faltan más de 5.000 matronas en España y más de 1.000.000 en todo el mundo entero. Por lo tanto, es que somos insuficientes para los 25 millones de mujeres que somos.
Perfecto.
Y por último, a mis compañeras matronas, pues primero le diría pues que gracias, porque cada día pues aprendo de la profesión y esto es gracias a las compañeras que tengo en mi día a día y a todas las que dieron un tiempo y esfuerzo para que yo pudiera pues aprender esta profesión.
Y lo queda dicho. Perfecte. Gràcies, Irene, per aportar aquestes xifres sobre la reivindicació, que és molt important, de falta de comares, i enhorabona i celebració d'aquest dia mundial. Fins una altra, Irene Sabin, comare de l'Hospital de Manacor. Gràcies.
Gràcies.
Som ara a Eivissa, no deixant de parlar d'infermeria. Vos contant que 4 infermeres han finalitzat el seu període de formació a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera i totes 4 es quedaran a Eivissa, sumant-se als equips d'atenció primària, ja que com a infermeres especialistes seran de gran vàlua. Una gran notícia, el fet de retenir talent a l'illa. De fet, el 83% de les infermeres familiar i comunitària aposten, de fet, per quedar a les Pitiuses.
Les 4 infermeres que s'han graduat i que passaran a formar part de la plantilla d'infermeres d'atenció primària són María Sánchez Marín, Natalia Díaz García, Lucía Iglesias Prieto i Irina Ailenzani Escudero. Una formació especialitzada que es va iniciar a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera l'any 2020 i per la qual ja han passat 18 infermeres en 5 promocions. Precisament, no podem demanar a una d'elles pel seu futur, ja que Lucía Iglesias ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic. Molt bon dia, Lucía, benvinguda al nostre programa. Com estàs?
Buenos días, ¿qué tal estáis? Primero que nada, perdón por hablar en castellano, porque yo soy de León y aunque lleve 2 años aquí en Ibiza todavía no hablo mucho catalán.
Cap problema, Lucía. Respecto...
Mentre quedi a fer feina aquí, que és el que ha decidit, quedar a les Balears, ja ens va bé.
Com valores la formació durant aquest temps? Què és el que més has après de les tutores durant aquests 2 anys?
Lo que más valoro pues es la nueva visión que he obtenido de la enfermería tras estos 2 años y más específicamente en mi acto laboral, que es la atención primaria, y que las tutoras te enseñen a llevar correctamente una consulta, a atender pues de forma adecuada a los pacientes y sentir que han hecho bien, que has hecho bien ese tu trabajo y que tras estos años de formación has conseguido adquirir esas competencias y las herramientas necesarias para ello, pues yo creo que es al fin y al cabo, lo que más satisface.
Home, Lucía, la veritat és que 8 de cada 10 infermeres especialistes en atenció familiar i comunitària es queden a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Què és el que vos anima a fer la carrera a l'illa? La qual cosa és una gran notícia per a la població.
Yo creo que lo que más me llamó la atención a mí es que en Baleares existe la bolsa de enfermedad especialista en familiar y comunitaria. Eso pues al fin y al cabo nos da un reconocimiento, además de que una vez realizamos la especialidad nos ofrecen contratos de especialista, que la verdad eso no en todas las comunidades te dan esa opción tras finalizar. Además que el buen tiempo, el mar y la calidad de vida pues ayudan a tomar la decisión de venir aquí.
ajuden encara que tinguem el problema de la vivenda tan cara. A més, hem de recordar als nostres oients que l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, a més de la formació especialitzada en atenció familiar i comunitària, també compta la formació d'infermeres especialistes en atenció ginecològica i obstètrica i des de l'any 2024, com a novetat, la formació especialitzada d'infermeres de pediatria, que el juny, a més, rebrà la tercera promoció. A veure, Lucía, tu per què vas triar aquesta especialització, la de comunitària?
Pues cuando hice el EIR, que es el examen de acceso a esta formación, yo ya tenía claro que quería la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. Encontré mi vocación en la educación para la salud, ayudar a que las personas tengan un estilo de vida más saludable, a manejar enfermedades crónicas y enseñar a estos pacientes a entender su enfermedad y que sepan su manejo. Me encanta ayudar de esa forma, desde consulta, y que todos los pacientes sepan que pueden contar conmigo para resolver cualquier duda sobre su salud y que sepan pues que estoy a su disposición.
¿Y quins objectius et marques personalmente en els següents anys, Lucía?
A mí me gusta ponerme retos, hacer la especialidad para mí fue un reto y a día de hoy pues ya lo he conseguido, así que como me gusta mucho formarme para seguir ayudando a la población en general y siguiendo la misma línea de salud, pues comenzaré en octubre la carrera universitaria de nutrición en formato online para poder compaginarlo con mi trabajo como enfermera especialista de enfermería familiar y comunitaria.
Beníssim. I de moltíssimes gràcies, Lucía Iglesias, enhorabona per la teva formació i sorts i encerts en aquesta nova etapa a les Illes. Sempre és un plaer que els sanitaris apostin per fer carreres a les nostres Illes. Fins una altra.
Gràcies. Gràcies a vosaltres.
Fem ara una petita pausa, però tenim, evidentment, altres temes. Per exemple, xerrant de l'insomni, que afecta gran part de la població, i s'ha constituït una nova comissió de treball, sobretot per insomni en pacient més adolescent, més jove, i també xerrem amb un expert en la medicina de son, com és el doctor Fernando Ramos Argüelles, en uns instants aquí a Vida Saludable.
Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte a migdia a la Ràdio Pública de les Illes Balears per xerrar de salut i benestar. I el que toca ara és tractar problemes per dormir, concretament l'insomni. En aquest sentit, vos contem que la Direcció General de Salut Mental, conjuntament amb la Coordinació Autonòmica de Salut Mental del Servei de Salut, ha impulsat la creació d'un grup de treball específic per l'abordatge integral de l'insomni i té l'objectiu de desenvolupar una guia clínica de referència.
Aquesta guia permet millorar l'atenció en aquesta patologia i reduir l'ús de benzodiazepines. Aquest grup de feina vol obtenir una primera visió de la gestió actual de l'insomni a les Balears i del perfil del pacient actual a través de l'anàlisi de l'abordatge mèdic de diferents casos. El grup de feina està format per professionals de diversos àmbits assistencials, psiquiatria d'adults, infantojuvenil, neuròlegs, neurofisiòlegs, metges de família, ginecòlegs, pneumòlegs, pediatres i de gestió.
I per aprofundir una mica més amb aquesta iniciativa, xerram ara amb Toni Zamora, coordinador autonòmic de Salut Mental. Bon dia, com està? Benvingut al nostre programa.
Hola, buenos días, gracias por invitarme.
Senyor Zamora, quin és l'objectiu d'aquesta iniciativa? Tenir tal vegada un protocol d'actuació al sistema sanitari públic?
Pues es un crear una vía clínica que se denomina a nivel técnico, que son crear un algoritmo en común donde allí donde esté la persona que necesita ser atendida, bien por un problema de insomnio o por un abuso o exceso de uso de benzodiazepinas, saber en qué momento, qué pautas técnicas, ¿no? Qué es lo que nos dice la ciencia que se ha de hacer, tanto desde pediatría como desde atención primaria, desde el hospital, en un momento dado desde una residencia, de tal manera que nos dé las pautas homogéneas para poder implantar en toda la comunidad, en la que la ciencia nos diga cuáles son las prácticas que son funcionales, que son operativas y que están cargadas de valor y sobre todo avaladas por la ciencia.
Ja que el tenim a l'altre costat del fil telefònic, hi haurà els nostres oients, qualque persona que dirà: i què és una benzodiazepina? Ens ho pot explicar perquè la gent ho entengui?
Claro. Una benzodiazepina és un fármaco sedante que muchas veces también se usa para dormir y que se emplea según ficha técnica, su indicación es para un uso de pocas semanas. Está demostrado por la ciencia que más allá de las 8 semanas de una pauta fija, el cuerpo produce una tolerancia, es decir, empieza a dejar de hacer efecto, por lo tanto, para que haga el mismo efecto hay que subir la dosis, y hace una dependencia, de tal manera que si se quita esa benzodiazepina de golpe, el cuerpo hace una abstinencia y requiere esa misma dosis. Entonces tiene un doble perjuicio, una medicación que si se mantiene mucho tiempo no solo pierde el efecto, sino que si se quita empeora la sintomatología. Por eso hay que estar muy encima, por eso hay que tener unos protocolos muy claros de cuándo usar una benzodiazepina y sobre todo estar muy encima para no usarla ni a una dosis superior a la indicada y sobre todo no tomarla durante más allá del tiempo estrictamente necesario.
Bon dia, senyor Zamora. Amén, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual? ¿Cómo ho podría explicar para los nuestros oyentes?
La terapia cognitivo-conductual es una de tantas modalidades de terapia existentes en el día a día. Es la que tiene más aval científico, la que suele estar más desarrollada en general por los psicólogos que la emplean. Y dicho muy resumidamente, se basa, como su propio nombre indica, en dos partes. Una es la parte cognitiva, es decir, es aquella donde se trabajan una serie de ideas que tienen las personas que al final son disfuncionales, son creencias muchas veces arraigadas, que la persona cree que son así y que no son cambiables, de tal manera que se hace lo que se denomina una reconversión de la distorsión cognitiva para trabajar sobre esa persona, sobre esa idea de que efectivamente muchas veces no es tal cual esa persona piensa sobre esa idea, sobre ese problema. Y la segunda parte es la conductual, ¿no? Es decir, son todas aquellas acciones que se hacen para reforzar el cambio de valor de esa idea cognitiva que se ha trabajado previamente. Entonces, tiene una parte de trabajo, por decirlo de alguna manera, psicológico, no más de entrar en el fondo del contenido de esa idea, y luego una parte conductual en la cual la persona tiene que desarrollar los cambios que en este caso un psicólogo, la persona que esté dirigiendo la terapia, le indique que tiene que hacer para que al final esa idea no solamente que desaparezca, sino que tenga una repercusión real en el funcionamiento de la persona.
I en quant a l'insomni, senyor Zamora, és un problema de salut persistent que impacta en el funcionament diari de la persona? Ben que dir, no li donen suficient importància el temps de descans?
El tema del descanso nocturno es una de las consistencias científicas más conocidas y más existentes y más potentes a nivel de salud pública, en el que descansar correctamente es necesario no solamente para una buena calidad de vida y para un buen funcionamiento general, sino que un mal descanso nocturno está relacionado con muchísimas comorbilidades a nivel no solo de salud mental, sino incluso física, ¿no? Está asociado a altas tasas de estrés, de ansiedad, de depresión, y que empeora otras patologías, tanto físicas como, como de salud mental. Por lo tanto, sabemos que es una pieza clave, de hecho, en salud mental, ¿no? Yo soy psiquiatra, sabemos que una de las preguntas claves y básicas a la hora de hacer una entrevista con un paciente es preguntar por el descanso, porque empezar descansando bien es casi siempre la palanca de cambio para mejorar de una persona que tiene un problema, en este caso, de salud mental.
Senyor Zamora, en estudis realitzats a les Illes Balears, la prevalència de l'insomni en la població adulta se situa entorn al 21%, amb un 6 o 7% de casos d'insomni amb gran impacte funcional. Com es poden corregir aquestes xifres? Precisament amb el grup de treball que han iniciat?
Efectivamente, con esta vía clínica no solo la intención es que, como explicaba al inicio, esté en el nivel que esté la persona que solicita ayuda, se tenga un circuito claro, sino sobre todo, o además, mejor dicho, implantar medidas de prevención, ¿no?, y de educación en higiene de sueño para que las personas que sufren de insomnio, bien puntual o bien ya como un trastorno, sepan y tengan herramientas propias pues para no tener que llegar a tomar una medicación como, por ejemplo, una benzodiazepina. Sabemos que por el estilo de vida, además, que tienen las sociedades occidentales actuales, el insomnio es un problema de salud pública, es un problema muy común. Y precisamente lo que hablábamos antes de las técnicas, ¿no?, de terapia cognitivo-conductual, la intención es poder crear nuevas rutinas, crear cambios en las conductas para que esta incidencia del insomnio pues sea cada vez menor y tenga menor impacto en la salud de las personas.
I de moltes gràcies, doctor Toni Zamora, psiquiatre, coordinador autonòmic de salut mental. Gràcies per participar a Vida Saludable i fins una altra. Bé, no deixant de parlar d'insomni, de fet, fem una passa més consultant amb un expert de prestigi. En aquest sentit, el nostre protagonista és especialista en neurofisiologia clínica i responsable de l'unitat de son de Clínica Roger. Molt bon dia, doctor Fernando Ramos Argüelles. Com sempre, un plaer escoltar-lo i gràcies sempre per col·laborar amb el nostre programa.
Hola, bon dia, muy bien.
A veure, el 21% de la població balear té insomni. Com podem posar remei, doctor?
Bueno, estaba escuchando al compañero antes hablar del tema. Y efectivamente, yo creo que a nivel divulgativo sí que es cierto que en general en todas las especialidades ahora ya se insiste más en cuidar el sueño, eso ya ayuda mucho y creo que también hay una más conciencia social sobre la importancia de las rutinas, de los horarios a la hora de llegar a casa, a la hora de levantarnos, pero es una labor de todos al final, ni mucho menos. Al final los médicos, los que nos dedicamos a este tema, acabamos viendo al paciente ya cuando hay un problema establecido, los insomnios crónicos, pero idealmente se debería llegar muchísimo antes, ya desde el nacimiento, ¿eh? Uh-huh.
Com podem explicar mèdicament, doctor, per què una persona té insomni, que el seu cervell es queda com a despert i realment ens costa molt dormir-nos de matinada?
Sí, bueno, típicamente efectivamente el paciente insomne tiene una dificultad, sobre todo hablamos de insomne crónico, tiene una dificultad para relajarse, para desconectar lo suficiente para iniciar el sueño, y esta dificultad se mantiene también de día. Es decir, que típicamente el insomne es incapaz de conciliar el sueño durante la noche, pero también durante el día. El insomnio ocasional es algo que sufre el 100% de la población y no tiene por qué ser patológico. Es decir, es normal que ante una situación de estrés o ansiedad tenga dificultad para dormirme, pero el problema viene cuando eso se convierte en la norma y se acaba convirtiendo en un trastorno crónico, que llamamos el insomnio crónico patológico, con alteración importante del funcionamiento diurno.
Doctor, tothom pot patir insomni o hi ha, per exemple, perfils genètics predestinats o persones que pot separar hàbits tenen insomni?
Sí, o sea, sí se sabe que según la forma de ser, según la forma, o sea, ya desde el nacimiento hay ciertas personas que están predispuestas o tienen mayor predisposición a padecer un insomnio. Generalizar siempre es malo, ¿no? Pero bueno, aquellas personas con una cierta dificultad para relajarse ante el estrés, ¿no?, para afrontar problemas o que tienen que afrontar problemas con mucha rumiación, con mucha dificultad para desconectar cuando toca, estas personas probablemente tienen más predisposición a acabar padeciendo un insomnio. Por supuesto, el entorno ambiental, el entorno laboral, aquellas personas que están sometidas a mucho estrés o que tienen sobre todo horarios cambiantes, laborales, sociales, ¿no?, tienen una mayor predisposición a acabar padeciendo un insomnio.
S'estima que un 27% de la població adulta ha consumit benzodiazepines, tranquil·litzants, sedants o pastilles per dormir en algun moment de la seva vida. És un problema que té mala solució, doctor?
És un problema gravíssim, este de comentar, que també lo comentava mi compañero antes. Primero porque la automedicación siempre es mala en general, pero en este caso en particular especialmente mala, ¿no? Porque las benzodiazepinas, por norma, siempre van a acabar, o sea, aumenta mucho la incidencia y aceleran la aparición de enfermedades que cursan con deterioro cognitivo, tipo demencias, Alzheimer, etcétera. Son relajantes musculares, con lo cual pueden empeorar cualquier trastorno respiratorio, especialmente durante el sueño, crean una enorme dependencia y una enorme tolerancia, es decir, van perdiendo el efecto muy rápido y luego me cuesta dejarlo, sufro un síndrome de abstinencia cuando lo dejo y el beneficio es prácticamente nulo a medio y largo plazo, es decir, el insomnio. La primera opción terapéutica de insomnio, comentaba mi compañero, siempre es la terapia cognitivo-conductual. La benzodiazepina tiene su utilidad, bueno, puede tenerla, pero en casos muy puntuales y para el insomnio agudo ocasional. Cuando una persona, pasado un mes, persiste con problemas para conciliar mantener el sueño, con síntomas y consecuencias al día siguiente, debería consultar si tiene la oportunidad a un especialista o en no tenerla, pues al médico de cabecera. Pero la benzodiazepina nunca es la solución, ¿eh? Nunca es la solución, ni este ni ningún otro fármaco. Es un complemento cuando hace falta, no siempre, para el tratamiento del insomnio, pero yo recomiendo siempre, nunca recurrir a la automedicación, ¿eh?
Doctor, l'insomni té cura o tractament? O vostè, al llarg de la seva gran trajectòria, no vull dir casos impossibles, però s'ha trobat en pacients que l'insomni era molt mal de revertir?
Varía mucho de una persona a otra. Mi experiencia es positiva, es decir, yo son muy pocos los pacientes en los que con un buen seguimiento, sobre todo cuando el paciente responde, es decir, cuando acude a las consultas, a revisiones y es consistente, yo diría que el éxito el porcentaje es muy alto, son muy pocos los pacientes refractarios a cualquier otra solución del insomnio, y cuando sucede generalmente son pacientes pues que no acuden a la primera consulta y luego no vuelven, con lo cual no hay un seguimiento del cumplimiento de las medidas de terapia cognitivo-conductual, o cuando se pone una medicación, lo que estábamos hablando ahora, el paciente hace un uso de la medicación. La medicación, cuando la usamos, siempre tiene que tener una fecha límite. O sea, yo nunca pongo una medicación sin volver a ver al paciente. Siempre el objetivo es que el paciente acabe dejando, cuando hace falta usarla, la medicación. Pero si hay un seguimiento, el paciente hace caso a las medidas que se proponen, y ya digo, sobre todo, vuelve a asistir y es consistente en las sucesivas revisiones, el porcentaje de éxito es alto, ¿eh?
Doctor, l'insomni farà que no puguem rendir a la feina, que ens afecti la nostra convivència a nivell de benestar emocional, discutirem fins i tot la nostra salut sexual? És a dir, l'insomni té molt de perills?
El insomnio mantenido a largo plazo tiene consecuencias importantes efectivamente en todos los ámbitos de la vida. Al final, a nivel agudo, o sea, a corto plazo, implica un deterioro cognitivo al día siguiente, que lo hemos sufrido todos en algún momento de la vida cuando hemos estado privados de sueño. Y a largo plazo tiene, se sabe, ya sin ninguna duda, que aumenta la incidencia, o sea, la aparición de casos nuevos de toda la enfermedad cardiovascular y acelera cuando va a existir, lo comentaba mi familia, la enfermedad que cursa con deterioro cognitivo, es decir, todo tipo de demencias. Incluso en un caso extremo, el insomnio grave, incluso debido a ciertas enfermedades, puede acabar provocando la muerte en casos muy puntuales, ¿eh? Pero es una enfermedad que tiene mucha comorbilidad a largo plazo.
Li hem de donar suficient importància. Ja per acabar, doctor, tenim mal hàbits a les illes a l'hora de dormir, ús de dispositius, sopar massa tard...
Sí, efectivamente. Un problema que nos encontramos muy típico en este sentido son los trabajos a turnos, que en el tema de la hostelería se ven muchos, es decir, efectivamente, personas que no es que se acuesten tarde o pronto, esto se ve muchísimo, sino que cuando les preguntas a qué hora se acuestan, me dicen, no lo sé, porque depende a qué hora acabe en el bar, en el restaurante, me acuesto un día una hora, otro día otra, y encima a temporada, es decir, que hay épocas en las que puedo mantener una rutina, otras en las que no. Entonces esto se ve muchísimo, y bueno, todos estamos aprendiendo a manejarlo, porque al final estas personas tienen que ese trabajo y tienen que convivir con él, ¿no? Entonces, siempre hay solución, siempre intentamos adaptar unas medidas de psicoterapia cognitivo-conductual aportar al paciente unas medidas de higiene de sueño y unas rutinas que en la medida de lo posible, en base a su trabajo, sean lo más estables o lo menos dañinas posible.
Ida, moltíssimes gràcies, doctor Fernando Ramos Argüelles, especialista en neurofisiologia clínica i responsable de la unitat de son de la Clínica Roger. Fins una altra.
A vosotros, muchas gracias.
Xerram ara d'Alzheimer i d'un tractament pioner a les Illes, com és el tractament Àmbar per a Alzheimer en pacients lleus i moderats.
Per saber un poc més en què consisteix, xerram ara amb el doctor Fritz Knopp, penja especialista en neurologia, qui és, a més, neuròleg consultor de Juaneda Hospitals. El doctor Knopp és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Friburg, Alemanya, i es va especialitzar al Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari de Lübeck, també a Alemanya. Va desenvolupar una formació en registre neurofisiològic intracerebral a l'Emory University d'Atlanta, als Estats Units, i entre les seves àrees de coneixement destaca la malaltia d'Alzheimer i la demència, el Parkinson i la distonia. Molt bon dia, doctor Knopp.
Hola, bon dia.
Com estem? Podria explicar als nostres oients què és i què fa el tractament Àmbar? Com retarda el deteriorament cognitiu en els pacients amb Alzheimer?
Bueno, pot ser que primer expliquem què significa Àmbar, que lògicament no té res a veure amb aquesta medicina del Mar Bàltic, sinó significa Alzheimer Management by Albumin Replacement, que vol dir maneig de la malaltia d'Alzheimer a través d'un recanvi de l'albumina. L'albumina és una proteïna molt, molt, molt important que transporta una altra proteïna, que és la beta-amiloide, que causa la malaltia d'Alzheimer, perquè es va acumulant dintre les cèl·lules, dintre les neurones, i després les mata, i se la poden transportar o treure-les amb aquest canvi de plasmàtic, llavors poden passar la càrrega tòxica d'aquest amiloide i així estabilitzar la malaltia.
Això vol dir, evidentment, que el tractament allarga el temps en què mantenen la seva autonomia els pacients, millorant les seves capacitats per les activitats de la vida diària.
Això suggereix en tots els estudis que s'han fet ara, que s'ha fet un estudi a més de 320 pacients, i els pacients que estaven tractats han tingut molt menys empitjorament al llarg de 15 mesos que el grup control, que no es van tractar. I s'han fet més de 5.000 tractaments per tota Espanya, o sobretot a Barcelona, al centre ASI.
I com s'ha d'atendre el pacient a casa? Com han de ser les mesures de tracte i de cura cap a una persona amb Alzheimer i cap als mateixos cuidadors, evidentment, que també d'alguna manera pateixen la situació?
Això és molt important. Jo dic sempre, hem de cuidar els cuidadors si volem cuidar bé dels malalts, perquè si el cuidador està fet polls i no pot més, el malalt estarà encara pitjor. Per tant, hem de cuidar molt també els familiars i els cuidadors que estan al voltant, sobretot en la fase avançada. I nosaltres pretenim amb aquest tractament que el pacient no vingui o vingui més tard d'aquesta avançada. Aquest tractament que volem fer és per mantenir l'autonomia del pacient, que el pacient pugui decidir, que pugui fer la seva vida segons el seu criteri.
Què suposa la irrupció d'aquest tractament Àmbar i per què és tan novedós?
Bueno, és probablement un dels primers tractaments que tenim en general per frenar la malaltia en el seu origen. Allà on fa és aquesta acumulació de beta-amiloides dins del cervell, i això és la primera vegada que la poden frenar amb aquests medicaments i ara, o amb aquest tractament, i ara també hi ha uns anticossos que sortiran, estan ja als Estats Units, a Anglaterra i Alemanya, aquí també sortiran, però que tenen molt més efectes secundaris.
I com es dispensa el protocol Àmbar? Què és el que succeeix a l'organisme del pacient sotmès en aquest tractament?
Bueno, el tractament és en principi quasi com una diàlisi. ¿Vale? El pacient rep dues vies, una via sortida, l'altra via de centrada, però la sortida surt tota la sang, llavors es separa la sang, els glòbuls vermells i blancs tornen directament al cos, i l'altre, el plasma, separem, traiem l'albumina suposadament cargada amb l'amiloide tòxica, ¿vale? I donem una albumina neta, ¿vale? I d'aquesta va dins el cos i xupa pràcticament del cervell l'amiloide que està ja acumulat. I així la poden rentar d'alguna forma la sang i el cervell de l'amiloide que causen aquesta malaltia.
Doctor, ja per acabar, quins canvis experimenta la persona tractada i sobretot en quant de temps es comencen a veure aquests canvis?
Els canvis, en principi, no volem grans canvis. Volem que el pacient sigui sent autònom, que pugui fer la seva vida. ¿Vale? I per això es fa aquest tractament. Al principi és una fase de neteja, que es fa cada 15 dies, aquest tractament, i després una fase de neteja de 3 mesos. Repetim aquest tractament cada mes. I fem valoracions als 3 i després cada 6 mesos per veure si el pacient encara manté totes aquestes qualitats que l'acabo de comentar.
I de moltíssimes gràcies, doctor Fritz Knopp, metge especialista en neurologia, neuròleg, consultor de Juan de Hospitals i expert en Alzheimer. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies. Fins una altra. Bon dia.
Darrers 5 minuts de programa, fem una petita pausa i ara xerrem amb Mario Gestoso sobre com hem de mirar el mòbil per fer-nos evitar fer-nos mal al coll.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
Volem acabar amb un tema que vos interessa perquè tothom té el mòbil i dispositius com tabletes i que més qui manco no el mira adequadament. I no ens referim a les hores del dia, que d'aquest problema en poden xerrar i molt un altre dia.
Ens referim a la postura. Molta gent força el coll i després té mal a les cervicals. I com que és una dolència que va en augment, consultam el nostre especialista de capçalera d'higiene postural i salut d'esquena i columna.
Bon amic d'aquest programa i amb molt de rigor sempre. Doctor Mario Gestoso, director de l'Escola Espanyola d'Espalda, responsable de la unitat d'esquena de Clínica Roger i Quirón Palmeranes. Com està?
Molt bé, bon dia.
A veure, d'una forma gràfica, encara que sigui per ràdio, què passa si miram el mòbil cap baix quan el tenim a les mans? Forçam el coll, que és una cosa que quan veiem a la gent a un banc d'un parc, tothom fa.
Sí, efectivament. S'ha vist que el que se provoca és una rigidesa en la part alta de l'esquena, a nivell dorsal, i també en el coll, que és el que està enxerrant. I aquest encorbament prolongat és el que fa que moltes vegades se pugui generar la cervicàlgia, el mal del coll, que és molt freqüent. Està enxerrant que pràcticament el 50% d'adults lo poden tenir i hi ha estudis que demostren que adolescents que empleen el mòbil més de 5 hores poden tenir un 70% aquest mal cervical.
I això, per tant, ho fa molta gent i té un síndrome, té un nom, és a dir, és una cosa que la gent ha normalitzat molt?
Sí, s'ha posat de moda. De fet, ja un primer investigador, Fishman, va posar aquest nom de Tech Neck en anglès i en espanyol se diu síndrome de cuello de testo. És el que s'ha posat de moda i més enllà dels noms, que moltes vegades pareix que és més lo publicitari, lo que està de moda, lo que està enxerrant és una cervicàlgia produïda per unes males postures i que usar mòbil més de 3 hores diàries, si això lo afegim a molt de sedentarisme, a falta d'exercici, estrès, un somni inadequat, pues tenim un còctel que fa que aquestes molèsties siguin més freqüents.
Mm-hmm. A veure, l'hem vist a vostre explicar aquest tema al nostre format de vida saludable a IB3 Televisió. Fèiem una enquesta de carrer i la gent reconeixia que quan arribava a casa seva li feia el mal i no sabia per què era, i ara, amb aquest programa que vostè va fer, amb aquesta entrevista, amb aquesta explicació que està fent a la ràdio, la gent comença a entendre per què li fa mal el coll. I clar, és per mòbil.
És un dels problemes, sense dubte. És veritat que els estudis científics que s'han fet seriosos han vist que no és l'únic factor, però moltes vegades el que estàvem comentant, i és molt interessant, la gent no sap per què, i és un conjunt de factors de risc. I si nosaltres estem més de 5 hores amb el mòbil, que molta gent ja no ens donen compte i s'ha incorporat a la nostra vida diària, tant d'oci com professional, pues claro, és molt fàcil passar aquestes postures malament durant molt de temps. Si amb això afegim molt de temps assegut en les cadires, sedentarisme, conduir en el cotxe, falta d'exercici, som molt sedentaris. La nostra societat actual té uns hàbits negatius en aquest sentit, i és el que en el final genera aquests problemes a nivell cervical que estan xerrant tan freqüents.
Uh-huh. I doctor, si ens fa mal, a més de deixar-ho de fer, evidentment, com el poden superar? No sé si un poquet de calor, si de gel, si un poquet de massatge, si directament fer qualque moviment...
Sí, en principi el més fàcil, si són coses, sempre evidentment, si tenim dubtes, lògicament el que comentem sempre, no hem de fer autodiagnòstics, uh-huh. però moltes vegades sabem que és per aquesta molèstia, no? Si tenim dubtes, anem en els metges, en els fisios, que nos coneixen, i d'entrada el que hem de fer moltes vegades són estiraments, mobilitat, no està... Tratar de fer descansos cada 30 minuts, si estem en el treball, en la feina asseguts, amb el mòbil, no està més d'aquest temps. I després, moltes vegades també, a vegades si és una fase aguda, la fredor va bé, i si és una cosa més crònica, la calentor, una bossa d'aigua calenta, una almohadilla elèctrica, sí que va generarà un efecte analgèsic i relaxant muscular. Però sobretot en la prevenció el que ens ajudarà molt tenir hàbits positius, però sense dubte molt d'aquests problemes no són greus, se poden tratar. El problema és quan agafam un hàbit crònic i en el final tenim molt d'hàbits negatius, i és quan se generen problemes que són més difícils de solucionar perquè s'han cronificat.
Doctor, la darrera qüestió, que és un poc d'higiene postural, una forma didàctica, encara que no sigui televisió, a ràdio, com han de llegir el dispositiu o mirar el mòbil? Sempre a l'altura dels ulls?
Efectivament, lo ideal seria elevar el dispositiu a l'altura dels ulls i no baixar la mirada, perquè quan baixant la mirada, clar, el cap, si està recte, té un pes. Imaginem que genera 5 quilogramos de pes de mitja. Quan inclinant, aquest pes augmenta, i si inclinant a 15 graus, a 30 o 60, el pes se multiplica i la sobrecàrrega a nivell cervical augmenta. Per tant, sempre a l'altura dels ulls, tenir una postura recta sense forçar si és possible, i evitar mantenir postura fixa, sí, i canviar cada cert temps la postura d'escoll seria el més adequat.
Si és que és un gust sentir-lo sempre amb els seus consells, confiant que els nostres oients hagin pres nota i que ningú tingui mal de coll, el manco per mirar el mòbil. Doctor Mario Gestoso, expert en columna i en també escena, gràcies un pic més per estar amb nosaltres en aquest programa. Gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres, una ferrada.
Laura, si me veus que mir malament el mòbil, i viceversa, ens ho hem de dir, perquè si no...
Ens ho hem de dir. Ho hem après bé, del doctor Gestoso.
Laura, aprofita el cap de setmana, que com sempre tenim, encara queda mig.
Gràcies, Carles, igualment.
Tornem dissabte que ve aquí a Visualba, gràcies.
Són les